Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure. En aquest matí de diumenge, dia 11 de juny del 2023, ha sortit ja el sol per Cadaqués fa vora 50 minuts, en un dia que no s'ha de pondre a Catalunya fins a 2:15 de la nit al canal, a l'altra punta del país. És un dissabte, un diumenge, pel que fa al temps, no cada dia ho és de diumenge, per tant, avui que ho és, ho direm. És un diumenge des del punt de vista meteorològic amb nous ruixats i amb tempestes a partir del migdia que estan a la vista, fins i tot a més zones d'ahir. Compte perquè tornen a ser fortes i avisos des del punt de vista del govern de la Generalitat al voltant d'aquesta qüestió. Han de ser fortes, pot haver-hi calamar-se i deixar, de fet, molta aigua, el que ens ha anat advertint el Martí Oliveres des de fa dies, molta aigua de forma molt concentrada, de forma molt local, sobretot a la Catalunya central, a les comarques interiors de Girona. De fet, ahir va haver-hi tempestes importants, van acumular més de 50 litres, per exemple, per metre quadrat a Mollà, per tant, avui pendents. I és possible, altament probable, de fet, que la pluja ens enganxi de ple al programa especial que aquest matí fem des d'una zona idíl·lica del país, des de la granja de la cooperativa La Fageda a la Garrotxa, centre neuràlgic d'aquesta empresa que en realitat és una referència a Catalunya amb ressons internacionals. Sabeu que darrere dels famosos iogurts, els flams, tots els productes làctics i de tot tipus que produeixen aquí, hi ha una empresa fundada per un psicòleg que va decidir que crearia un projecte bàsicament per donar feina a persones amb discapacitats intel·lectuals i que s'ha convertit en un model del qual estar-ne molt orgullós en aquest país i que té, com deia, mirada internacional. Avui som, per tant, a La Fageda, que a banda d'això és un paratge natural meravellós, meravellós del nostre país, i ho celebrarem amb una cinquantena d'oients que vam convidar a acompanyar-nos i a fer visita a les instal·lacions i que a partir de 10:15 seran aquí amb nosaltres. En parlarem de tot plegat en un dia que farem un cert homenatge, per què no, a la Garrotxa i a aquesta zona de La Fageda d'en Jordà. Però que tindrem també temps de recordar un dels fets més noticiables d'ahir dissabte, la victòria del Manchester City a la final de la Champions, amb un Pep Guardiola de nou investit com un dels entrenadors més grans de tots els temps, si no el que més, l'únic que ha aconseguit dos triplets amb equips diferents, primer amb el Barça i ara amb el Manchester City. Una fita de primeríssim nivell per una figura que marca el compàs del futbol de les últimes dècades i, com es veu avui a tota la premsa, així es ressalta. En parlarem de tot plegat en un Via Lliure que arrenca ara i que s'allargarà, com és habitual, fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de la 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, el que dèiem, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps. Aurora Rodríguez, Adrià García, Oriol Jové, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, el que dèiem, el Manchester City de Pep Guardiola, si us aneu anat a dormir d'hora, s'ha proclamat campió de la Champions masculina.
Aixeca la copa! Ben amunt al cel d'Istanbul! Amb els focs d'artifici a l'esquena de l'arc, que els corona com a campions primera vegada a la història.
Així sonava amb la veu de Miquel Agut des d'Istanbul, aquesta primera Champions del Manchester City, que pràcticament s'ha convertit en el segon equip dels aficionats del Barça i que ha signat el segon triplet de la història d'un equip anglès després del Manchester United de Alex Ferguson de l'any 99. I per tant, Pep Guardiola per fi ha pogut aixecar la seva primera Copa d'Europa des que va marxar del Camp Nou. És la tercera ja com a entrenador després de les dues que va aconseguir a la banqueta del Barça l'any 2009 i el 2011. I s'ha convertit també en el el primer entrenador de la història que guanya dos triplets i tot plegat després de guanyar 1-0 a l'Inter de Milà en aquesta final estranya, per cert, a Istanbul.
Sí, no va ser el millor partit del City, que només va poder perforar la porteria italiana amb un remat del migcampista madrileny Rodri a menys de mitja hora pel final. Un partit molt disputat, amb ocasions molt clares pels dos equips i amb l'Inter que va estar a punt de forçar la pròrroga a la recta final. Després d'aixecar l'orelluda, en català i al micròfon del Miquel Agut, Pep Guardiola va dir que el partit li havia recordat molt el de l'única Champions que va aixecar el Barça com a jugador.
M'ha recordat molt la final que vam guanyar el 92, de mastegar un xiclet allò pastós, de que no se'n passa mai o de que no s'acaba mai, i perquè no m'esperava res més. És un equip molt fort a l'Inter, molt fort, amb moltes coses, i era qüestió d'aguantar i tenir aquesta cosa, aquesta competició té. Vull dir, hem estat en general bé, però al final podíem haver empatat amb les opcions que han dit claríssimes. Guanyar-la, doncs, ens dona molta satisfacció.
Guardiola, que ha tancat la seva 8a temporada com a entrenador del Manchester City, reconeixia també que la clau d'aquest triomf és haver confiat en el projecte.
Doncs així ho vivíem amb la premsa esportiva avui, i no només l'esportiva, que rendeix, Víctor Vives, el talent de Pep Guardiola.
Sí, Mundo Deportivo titula Champions City. Segons el director Santi Nolla, Guardiola s'encimbella com el millor entrenador tàctic del món. L'esport exclama Pep històric, i Joan Bails, el director, coincideix que Guardiola es confirma com el millor tècnic del món. Pel que fa a l'esportiu, diu simplement, és únic. La crònica de Carles González defineix el Manchester com el líder del planeta futbolístic i el de Santpedor com el seu vertader artífex. En canvi, la premsa dita de Madrid posa el focus en el golejador del partit. Segons l'AS, aquesta ha estat la Champions de Rodrigo, i el Marca parla de Don Rodrigo. Si ens fixem en els quioscos britànics, llegim a l'Esport, criden triplet. Guardiola aconsegueix finalment el Sant Graal. L'Express Esport aposta per Fan Història. Els homes d'en Pep segellen el triplet. I l'Esport Star dedica al Manchester la paraula herois amb la lletra E convertida en un 3. Finalment, a la premsa italiana trobem aquests titulars. Llàgrimes de campions a la Gazzetta Sportiva. Així no, el Corriere dello Sport i el Tutto Sport s'atreveix amb el somni interromput.
Més enllà d'aquesta Champions, que es va viure evidentment a Anglaterra, Itàlia, però també de forma especial a Catalunya, tot i que hem de dir que Santpedor, que és la ciutat de Pep Guardiola, que estaven de festa major, pràcticament no hi va haver cap tipus de referències ni pantalles per veure res. Més enllà d'ella d'aquesta Champions, el cap de setmana que està marcat per la presa de posicions per les eleccions espanyoles d'aquí una mica més d'un mes, d'un mes i mig, el 23 de juliol, principalment a l'esquerra. Ahir Yolanda Díaz va presumir d'unitat d'aquella manera, després d'haver aconseguit de plegar prop d'una 20a de formacions a la coalició Sumar. Díaz, que va passar per alt, això sí, la polèmica en Podem, que continua demanant-li que aixequi el veto a Irene Montero.
En una compareixença amb la premsa, però sense preguntes, Díaz va posar en valor la fita que suposa haver aconseguit ajuntar tantes formacions d'esquerres i va assegurar que Sumar va més enllà de parar l'auge de l'ultradreta.
Se nos exigía un acuerdo y os traemos un acuerdo. Nos ilusionamos porque eso es lo que le proponemos a la ciudadanía. Diálogo y acuerdo, diálogo, pero siempre caminando juntas. Creo que hoy sumamos más que ayer.
La líder de Sumar no va dir ni mu sobre Podem, ni va esmentar Irene Montero. Ara bé, fons de la seva formació constataven ahir que no tenen cap intenció de continuar negociant amb Podem, ni es plantegen acabar integrant Montero a les llistes. Podem, però, no s'hi resigna, i ahir ho tornava a demanar la secretària d'organització, Lilith Bestringe.
No estamos de acuerdo con el veto impuesto por parte de Sumar y de Yolanda Díaz a Irene Montero. Quedan días, concretamente 9 días, para rectificar. Esperamos que ojalá lo reconsideren.
Aquesta data límit per presentar llistes electorals és el 19 de juny.
La coalició d'Esquerra, que també va ser ben rebuda per Pedro Sánchez, que diu que, o creu que és una notícia positiva, perquè mobilitza el vot progressista.
Porque la unidad es la primera muestra de responsabilidad, porque evita dispersar inútilmente energías. Y la responsabilidad es la condición para dejar atrás un ruido estéril y para concentrarse en lo que de veras importa a la ciudadanía.
El líder del PSOE, que en va parlar al Comitè Federal del partit que va aprovar les llistes electorals dels socialistes per unanimitat, tot i que les protestes que va haver-hi d'alguns líders territorials pels canvis de la cúpula de les candidatures. I mentrestant, la CUP va confirmar ahir que es torna a presentar, tenien debat i tenien votació al voltant d'aquesta qüestió al llarg de la setmana, i va confirmar ahir que es torna a presentar les eleccions espanyoles. Ho ha decidit a través d'aquesta consulta a la militància, en el qual el 61% ha votat a favor.
El partit diu que vol apostar per aprofitar tots els altaveus per enfortir l'independentisme i combatre l'auge de la dreta i l'extrema dreta. En parlava la candidata Mireia Vehí.
Si és per la CUP, no hi haurà govern de dreta i d'extrema dreta, i la CUP defensarà la independència del nostre poble i l'autodeterminació en tots els escenaris que es donin, en tots.
De fet, seran llistes continuistes perquè també repetirà com a candidat Albert Botran.
I encara derivat de les eleccions, de les pròximes, Pere Aragonès, us ho explicàvem ahir, haurà de reformar el govern de Catalunya perquè la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, plega per anar de número 2 a la llista d'Esquerra al Congrés, que encapçala un cop més Gabriel Rufián. Ho feia ahir oficial el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Aragonès, però, té marge per decidir el relleu fins que Jordà reculli l'acta de diputada al Congrés. I encara més novetats des del punt de vista polític a Catalunya. La nova presidenta del Parlament, Anna R, demana lleialtat institucional als diputats de la cambra. Ho fan una entrevista avui a La Vanguardia, on diu que és imprescindible que respectin les decisions que es prenen.
Sobretot lleialtat al que és a la institució, el que es decideix en aquesta institució davant de les ingerències polítiques i jurídiques que ens arriben de Madrid. Hem de mantenir fort la sobirania del Parlament.
R, que es marca com un dels objectius de la presidència, que reconegui que hi ha un conflicte polític a Catalunya i a Espanya, i ha demanat posar fi a la via judicial. I a Ucraïna, Volodymyr Zelensky confirma l'inici de la gran contraofensiva militar al Donbass. Després de setmanes de rumors, el president ucraïnès ho va reconèixer ahir durant la roda de premsa posterior a la visita per sorpresa del primer ministre del Canadà. I a casa nostra, l'augment en els últims mesos de les agressions sexuals comeses per menors ha reobert el debat de la hipotètica reforma de l'edat legal per imputar-los. El primer defensor del menor a l'estat espanyol, un dels redactors de la llei actual del menor, el psicòleg Javier Urra, proposava ahir des d'aquest programa avançar l'edat d'imputació dels 14 als 12 anys.
En una entrevista en aquest programa, com deies, Urra explicava que aquest canvi legal ajudarà les víctimes i la societat en general a entendre que hi ha una resposta penal a les agressions. Tot i això, admet que no farà que hi hagi menys casos.
Hace 23 años no teníamos estas agresiones sexuales en grupo, tan multireincidentes, y bueno, yo pienso que sí, que es el momento de bajar la edad penal a los 12 años. Ahora bien, niños que cometen hechos gravísimos y que los van a seguir cometiendo, aunque sean imputables, lo que sí es verdad es que la víctima se sentirá en algo reparada, que la sociedad entenderá que hay una respuesta penal.
Tot plegat després que els Mossos anunciessin aquesta setmana que l'últim any hi ha hagut 8 agressions sexuals a Badalona i que la meitat dels agressors, una vintena, tenen menys de 14 anys i que, per tant, no els poden detenir ni investigar perquè són inimputables.
I dos apunts més. L'Observatori contra la Homofòbia denuncia una altra agressió LGTBI-fòbica al metro de Barcelona. Va passar ahir, passades les 9 del vespre, a la línia 1.
Segons relata l'Observatori a RAC1, l'home va exigir de males maneres a la víctima, que és una dona trans, que es tragués la perruca i que es comportés. En el moment de l'agressió, ella es va defensar, però va baixar a la parada següent. L'Observatori, que ja ha registrat la incidència, assegura que s'ha posat a disposició de la víctima i que s'han activat tots els protocols contra aquesta mena de violències.
De seguida repassem la resta dels esports, però abans avui tornem a estar pendents de les tempestes, perquè Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat, és a dir, l'avís de pluges fortes a bona part del país, però sobretot a la Catalunya central i les comarques de Girona. Ruixats que poden anar o tornar a anar acompanyats de pedra. Ahir, de fet, una calamarsada va emblanquir diversos pobles del Moianès i a la capital, Mollà, hi van caure 52 litres per metre quadrat. Martí, quan ha de començar a ploure avui amb més intensitat?
Doncs a partir del migdia, les comarques gironines, el Pirineu, Prepirineu, de manera més irregular, a la serralada prelitoral, per tant, muntanyes de l'interior de Tarragona, Barcelona, precaució, xàfecs localment forts amb tempesta que s'allargaran fins al vespre o primeres hores de la nit, també amb ganes entre la Catalunya central i el Pirineu, cap al Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès, Osona, la Garrotxa, molta precaució amb aquestes tempestes.
I pel que fa a la resta dels esports, alguna cosa més, Oriol?
Que el Joventut de Badalona va perdre el tercer partit de la semifinal contra el Madrid per 73-83. Parlem de bàsquet, derrota de 10 punts en un partit en què els blancs van arribar a guanyar de 30, però van caure, van veure com els verd i negres retallaven a només 5 punts la diferència a poc més d'un minut pel final. Ara la sèrie està 2-1 a favor del Madrid i, per tant, el Joventut haurà de guanyar demà novament a Badalona si vol forçar el cinquè partit. I avui qui juga el tercer tercer de les seves eliminatòries, el Barça, que visita l'Unicaja de Màlaga a partir de 2:15 amb empat a 1 a la sèrie. Al marge d'això, avui es disputa la final del torneig de Roland Garros amb la possibilitat que Novak Djokovic es converteixi en el tenista amb més grans slams de la història de l'ATP amb 23. El seu rival a partir de les 3 és el noruec Casper Ruud. Ahir al quadre femení ja es va proclamar campiona la número 1 del món, la polonesa Iga Swiatek.
D'aquí a 20 segons arribarem a 7:45 del matí.
Amb l'aplicació de RAC1 tot és més
accessible,
més fàcil,
més còmode,
més pràctica.
Per tenir-ho tot a cop de clic.
Descarregar i compartir podcasts exclusius, ràdio en directe i a la carta, esports en streaming, doble player, RAC1 i RAC+1.
Molt millor,
molt més pràctica
i més fiable.
Tot l'univers de la ràdio quan vulgueu, on vulgueu. Descarregueu-vos ara l'aplicació per tenir-ho tot de RAC1 a mà, perquè amb l'APP de RAC1 tot és més.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
Avui que el programa és a la Garrotxa, recordem un aniversari urbanita. Fa 101 anys de la primera cursa que pujava en moto i cotxe la carretera de la Rabassada de Barcelona a Sant Cugat. Aquesta ruta plena de revolts desferma tanta èpica com marejos. Ara mateix podríem dir que les curses a les alcaldies hi troben una certa semblança. Tranquils, avui no en parlaré. Per a un rubinenc, utilitzar la rabassada havia estat el més habitual, fins que les màquines van foradar Vallvidrera. He de dir que més d'un amic s'hi ha deixat els pinyos, emulant aquells que van inocular el virus de pujar i baixar la rabassada a tota píndola. Però aquesta carretera té molts d'altres aspectes. Veieu, si no, els assassinats perpetrats per la follia revolucionària desfermada arran del cop d'estat de Franco. L'anomenat Pi Bassó, a mig pujar venint del Vallès, n'és un trist testimoni. Per contra, els marges a l'asfalt, sobretot quan ja veiem la gran ciutat i el paisatge és idíl·lic, han viscut i viuen escenes d'un romanticisme aclaparador. Si segueu Instagram, ho comprovareu. Mentre puges al pendent, la talaia, l'avió o la nòria del Tibidabo fan volar la imaginació de petits i grans. En el seu trajecte hi hem vist néixer, obrir i tancar pistes de tennis, hotels singulars, cases de barrets i casinos llegendaris. I atenció, el revolt de la paella, una giragonsa de 360 graus, famós per la seva dificultat i procliu a provocar ensurts quan no controles la màquina amb la que te la fas. Parlar de la rabassada pot dur mals records, ho reconec. Segur, però, que els agradables els superen i us tornen imatges de quan éreu petits, joves o més adults. La rabassada, una referència vintage molt i molt actual. Catalunya, tu, a la teva!
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve, a la mateixa hora del matí. Ja sabeu que els del Via Lliure ens agrada veure món, creuar fronteres i anar a horitzons diversos. Ho hem estat fent en les últimes temporades i aquest any buscant nous espais. I aprofitant una efemèride que és el 150è aniversari de la publicació d'una novel·la essencial de viatges com és La Volta al Món en 80 dies de Jules Verne, aquesta temporada ens vam decidir a fer
La Volta al Món en 80 llibres.
En 80 llibres, no només en 80 dies. Cada dissabte i cada diumenge ens desplacem a algun país del món i ho fem acompanyats també de la lectura d'una novel·la, d'un llibre que ho il·lustri. Al costat del Víctor Vives, què tal, Vives? Bon dia.
Bon dia, Bundó.
Avui l'etapa és la 78,
ja
98,
tenim, això, eh?
78 ja dels 80, o sigui, ens en quedaran dues més. Ens havíem quedat, ahir va ser Polònia, avui anem fins on?
Cap al Marroc.
Érem al nord d'Europa, ara ens anem cap al nord d'Àfrica, a través d'aquest país, aquí, el qual, en fi, molt turístic també per altra banda, per molta gent de casa nostra. A través de quin llibre, Víctor?
Amb El pa de cada dia, de Mohamed Choukri. És un dels autors més reconeguts i controvertits de la literatura marroquina. Va tenir una vida molt dura. Va néixer el 35 a la regió del Rif, en aquella època que era protectorat espanyol, en una família nombrosa i molt pobra. A més, el pare era un maltractador. Doncs justament per fugir dels seus abusos, Mohamed Choukri es va escapar de casa. Amb només 11 anys se'n va anar a viure als carrers de Tànger, en un ambient dominat per la violència, les drogues, la prostitució. Va acabar a la presó, de fet allà és on va aprendre a llegir i escriure en àrab clàssic, i també va estar una època ingressat al psiquiàtric. Amb aquest El pa de cada dia va aconseguir l'èxit internacional. Es tracta d'una novel·la autobiogràfica bastant colpidora. De fet, la història ja arrenca amb la mort d'un dels germans de l'autor a mans del pare. A partir d'aquí, Choukri descriu la seva fugida i la vida en els baixos fons de Tànger. Fa unes descripcions tan crues del sexe i del consum de drogues, per exemple, que el llibre es va prohibir al Marroc. Això era l'any 83. Doncs bé, fins al 2000, 17 anys després, no va ser una obra permesa al país.
Doncs com passa en alguns règims amb dificultats democràtiques, a vegades passa que la literatura d'aquell país, el llibre que ha escrit un autor d'aquell país, triomfa arreu del món i el propi país estava censurat.
Exacte, passava al Marroc i passaven uns quants estats àrabs més. Parlava d'un país dividit amb una regió del Rif abandonada, ignorada per la resta del Marroc, un Rif on durant l'última etapa sota el protectorat espanyol hi havia molta delinqüència, hi havia misèria i molts amb prou feines podien alimentar-se amb un crustó de pa, que d'aquí ve el títol. Esclar que Tànger, que no és el Rif, o el Tànger almenys que va conèixer l'autor, la situació tampoc no millorava gaire. La novel·la el que fa és retratar el Marroc decadent de mitjans del segle XX.
Doncs avui hem fet aquest viatge cap al Marroc, amb aquest llibre que es diu El pa de cada dia, de Mohamed Choukri, en aquesta volta al món literària de cada dissabte i cada diumenge, que podeu recuperar tota la informació d'aquest llibre i dels altres que anem publicant a través del Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Eva Jou, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és dia 11 de juny. Fem una reculada musical. Fins a quin dia 11 de juny?
El de fa 30 anys.
Doncs un superclàssic, una cançó que té 30 anys ja. O sigui, avui viatja en el temps 30 anys, una cançó dels Four Non Blondes, que es diu WhatsApp, si no recordo malament.
Correcte, sí, sí. Avui celebrem això, bàsicament, que WhatsApp de Four Non Blondes fa 30 anys. Clar, hi ha qui considera que les Four Non Blondes van ser un one hit wonder de principis dels 90 perquè aquest WhatsApp és l'única cançó del grup que ha quedat així en l'imaginari popular. Sense anar més lluny, la cançó WhatsApp surt, com dèiem, l'any 1993, ho peten i es converteix clarament en un èxit, i al cap només de 2 anys el grup decideix dissoldre's i ja no fan res més. De fet, si us hi fixeu, el títol de la cançó, WhatsApp, no apareix en cap moment. En canvi, la frase que sí que surt molt és What's going on?, que si fa no fa vol dir el mateix que WhatsApp, mateix, sí. Què passa? I el que han explicat en més d'una ocasió les 4 membres del grup és que no li volien posar What's Going On perquè ja hi ha una cançó de Marvin Gaye que es diu així i llavors per evitar confusions van dir, bueno, posem-li WhatsApp.
WhatsApp sense dir-ho en cap moment de la cançó.
En cap moment. Sentim-ho, ja veureu. I'm
feel still trying to get up that great big hill of hope for a destination.
RAC 1.
La moció de censura contra Pedro Sánchez ha fracassat.
53 diputats a favor, que són 52 de Vox i un ex de Ciutadans.
Ho dèiem en portada, l'incendi del País Valencià continua cremant sense control, el vent i les elevades temperatures...
Comença una investigació sobre la influència que hagi pogut tenir el Barça en els àrbitres. Roger Saperes, bon dia.
Bon dia, Xavi, així és la notícia en tot...
Arrenca el Mundial de Motociclisme i déu-n'hi-do com comença el Mundial amb pole per Marc Márquez.
Absolutament inesperada, perquè el cerverí d'on devia estar...
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues. RAC 1 migdia. Cada dia a RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1.
Aquest dilluns les semifinals de la Lliga ACB es juguen a RAC més 1. A les 9, Joventut Reial Madrid. Viviu el partit a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb la narració de Marc Mundet, amb Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dilluns bàsquet a RAC més 1. Tots som
més
1.
I arribats a aquesta hora del matí, ja sabeu que és aquesta hora que per nosaltres és entre mítica i màgica, no? És aquella hora que hi ha un xoc de civilitzacions, perquè és hora plàcida per alguns dels oients que tot just estan començant a despertar i a mirar cap al món i a adonar-se'n que el dia i el diumenge està per construir, intempestiva per tots aquells que tot just estan tornant cap a casa a aquestes hores després de múltiples vivències, alguns purament d'oci i d'altres laborals o d'altres d'altre tipus. Bé, doncs, just en aquest punt intermig entre aquestes dues civilitzacions ens trobem i ens n'anem cap a un raconet que per nosaltres és importantíssim, un carreró empedrat d'una ciutat que no hem volgut revelar mai, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions, però que amaga una pila de meravelles. I allà hi ha l'Albert Beorlegui, com sempre, el guardià del Bazar de les Sorpreses, a punt per saludar-nos i per obrir la porta. Què tal, Albert? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ui, què passa? Que no vols que em sentin o què?
És que he sortit fins fa dues hores de festa i estic molt malament de veu.
Que has estat de celebració o què?
No, intento imitar el Vito Corleone.
No, escolta'm, l'Albert s'ha presentat en aquest Bazar de les Sorpreses amb un fil de veu, pràcticament, eh?
No, és que estic però molt és, malament, eh?
Has anat al concert de Beyoncé, el primer
Xavi,
era Sound.
Xavi, tu, a veure...
T'imagines Albert Beorlegui al concert de Beyoncé, cantant-les totes, a més, eh? O sigui, una mena de doble vida, tota la vida ens havíem pensat que Beorlegui vivia a cavall entre els segles 13 i 18, més o menys, o 19, a tot estirar, i ara de cop és un gran fan de Beyoncé, la reina del pop.
No, ja et garanteixo que no, vull dir que... Però demano disculpes als oients per aquesta veu tan horrorosa que m'ha tocat, bueno, però noi, és que és el que tenim.
Són aquestes coses que passen a vegades a la ràdio, que et lleves un dia i no tens veu, i és de les pitjors coses que poden passar,
sí, eh? Sí, perquè per als que tenim la veu una mica com a eina de treball,
sí.
És un instrument que ens fa sentir com molt, molt vulnerables, molt fràgils,
sí.
I em sento fatal, o sigui, em sento tan petit ara, però tan petit.
Però saps què farem, Albert? Farem la versió acústica, versió unplugged. Del Bazar de les Sorpreses, una ostres, mica. Saps aquell concert de Nirvana que es feia desconnectat? Unplugged? Doncs serà una miqueta així.
En fi.
Bé, el Bazar de les Sorpreses que en fi, pel tema de les cartes hem vist que van arribant.
Sí.
Oi? Vols que en llegim o què?
Sí, podem llegir-ne un parell. Va. Mira, les dues són del, una del 13 de març i l'altra del 24 de març.
Sí, comencem a tenir-ho cap aquí, això ja, eh?
Sí. Bueno. Jo em sembla que, home, amb les cartes que tenim, jo em sembla que podrem arribar més o menys a final de temporada.
No, però no diguis això, perquè llavors la gent no enviarà. I escolta'm.
Fora, doncs canviïn moltes cartes.
Sí.
I la primera arriba des de... doncs mira, des de Barcelona, mira, des de Gràcia, el Torrent de l'Olla.
Ah, i Torrent de l'Olla,
això mateix.
Un carrer preciós.
Carrer que baixa, a més. La meva àvia vivia, els meus avis vivien molt a prop d'allà, a la plaça Joanic vivien. No?
Carai, i tant.
I, ostres, i clar, era un carrer que jo coneixia molt. Mira, una tal Edita Corral. I
Edita Corral?
Edita, sí.
Hosti.
Edita.
És un nom que no he sentit mai. Edita,
sí. no sé quin nom pot ser aquest, edita, i diu el següent: estimats Albert i Xavi, no fa massa temps que vaig descobrir la vostra secció, però gràcies als podcasts puc recuperar antigues emissions i estic encantada d'escoltar-vos sovint, i quan ho sento l'únic que puc fer a la vegada és passejar. Això que tenint la ràdio posada pots fer altres coses, en el vostre cas no serveix. Sou joves, però segur que l'Albert li hagués agradat escoltar les emissions que es feien fa molts anys al Bierzo, on el locutor llegia les peticions de cançons que els oients demanaven. Desde Favero y su cuenca minera habló como siempre para ustedes Manuel Pérez Álvarez. Recordo el comiat de cada dia. Jo avui vull fer una petició. Fa més de 40 anys, en una de les decisions més importants de la meva vida, vaig venir a Barcelona a estudiar infermeria i aquí segueixo. I he gaudit molt de la meva professió. La balança és clarament positiva, a pesar que treballar a la sanitat pública a vegades és molt complicat. No sé si algun dia heu parlat de la meva professió, no sé si algun dia heu triat la IR infermeria i no sé si accepteu peticions. Ah, i em jubilo aquest estiu. Donarà temps de llegir la meva carta abans? Una abraçada, Edita Corral.
Home, tenia dubtes, però...
Ai, quin en surt.
Però sí. Clar
que sí.
Mira, he estat buscant-ho mentrestant i Edita es veu que és un nom d'origen anglosaxó i que vindria a ser... Clar, és que són dos parts. Ead, que és riquesa, amb origen anglosaxó, i guió, que és guerra. Per tant, és com algun afortunat en la guerra. Algun...
Caram!
Ostres, algú que treu profit de les guerres, no ho sé. Ostres. No ho sé, però en tot cas és un nom Edit o Edita que ve d'això. Ara, dit així, Edit, amb un H final, sí que l'ubico una miqueta més, oi?
Edith, com... Sí, l'Edith Wharton, per exemple, la de aquella famosa escriptora Edith Wharton, la de... Sí. Ostres, ara em sortirà aquella famosa sèrie de televisió. Ostres, busca Edith Wharton,
ara buscaré,
com em sortirà. I mentrestant, mira, podem agafar una segona carta, que aquesta ens arriba des de... Doncs mira, des de Barberà del Vallès, i ens l'escriu en Carlos Guerra, aquest tuient...
L'edat de la innocència.
Sí, a veure, l'Edith Wharton, l'edat de la innocència, fruit d'una brillantíssima adaptació cinematogràfica de Martin Scorsese. Barberà del Vallès, diumenge 19 de febrer 2023. Benvolguts, Albert i Xavi. Quina meravella poder viatjar en el temps amb només un tros de paper. Per vosaltres potser ja serà primavera o estiu, però per mi en el moment d'escriure aquestes línies és diumenge de Carnestoltes. Avui al Besar heu parlat de la lletra T de túnel. Doncs bé, digueu-li coincidència, digueu-li casualitat, tot just fa un parell de dies em va recomanar un curtmetratge noruec que, en tan sols 12 minuts, et fa pujar a una muntanya russa de sensacions. El film de l'any 2016 es titula Tunnelen i no s'ha de confondre amb el llargmetratge homònim i compatriota de l'any 2019. El curt, en la meva humil opinió, i perdoneu-me l'expressió, està molt ben parit. Molt bon diumenge a tothom. I al Carlos, des de...
De Barberà, no?
Des de Barberà, sí, que aquest oient ens ha escrit perquè la seva adreça, el nom em sona molt i l'adreça també, evidentment.
Va, perfecte. Doncs tant el Carlos com l'Edita, que sàpiguen que li agraïm molt, fem el que podem, per intentar arribar més o menys al temps que arriben les cartes, però sempre es costa una mica. Són cartes que van a 2 mesos i mig, hem retallat una mica la distància, més o menys des de que van arribar. Per tant, agraïment a tots dos i, evidentment, convidem a la resta de gent que continueu escrivint, també ara que comencen en certa manera vacances per molta gent, no? D'aquí a 10 dies mal comptats acabaran les escoles i, a més, hi ha gent que ja només començar el juny ja s'agafa vacances. Doncs, si voleu enviar postals des d'on aneu, això estarem encantats de la vida de rebre-les. Les podeu enviar, com sempre, a l'adreça habitual, al Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre l'Albert les llegirà una per una a aquesta hora del matí i les respondrà també individualment. Bé, Orlegi Express a punt?
Endavant.
Va, el fantàstic.
Sí, home, sí.
Ha passat pel túnel, ara que deies, de rentat, o no?
Sí, ja veus.
No, hem sortit del túnel fa dies, ja, d'allò que comentàvem.
Molt, home, ja fa dies, clar que sí.
Sí, me'n recordo que l'altre dia estàvem parlant de lo dur que són el tema electoral i les festes de les ràdios locals, que són les eleccions municipals, i vam dir, bueno, però estarem tranquils i tot això, perquè...
Creu tu.
I llavors, automàticament, Pedro Sánchez va decidir que estaríem ja aviat en període electoral, per tant, Albert, no te'n deslliuraràs tan fàcilment.
Crec que, a més, coincideix amb l'últim dia de
programa,
l'últim,
patapam final, el retoc de trompeta una miqueta de tambor, doncs és el dia de les eleccions generals o espanyoles.
Molt bé.
Bé, què fem avui?
Doncs mira,
D'aquesta carta que deies, hem fet alguna vegada infermeria o infermera? És que jo diria que... No? Home, doncs mira, potser sí. Ho podrem plantejar.
Hem fet temes relacionats i crec que en ronda 1 tenim un basar més o menys, diguem-ne, que en rondarà de la M de metge.
Ah,
però la doncs I d'infermeria, bueno, la d'infermera no.
Ja
són professions molt semblants, però òbviament sí. No li hem dedicat mai, no li hem consagrat tot i que evidentment ens ho apuntem, de cara
fantàstic.
Al futur.
Fantàstic.
I mira, avui ja sabeu que avui no portem bandera.
No, avui no. Avui que, per cert, a tota la gent que ens sí. estigui escoltant, d'aquí uns instants us saludarem ja des de la Fageda, aquí a la granja de iogurts,
què
no?
Dius,
de la Sioma, clar, que els compres, oi que sí?
Sí.
Ets client dels iogurts de la Fageda, són estupendos,
boníssims. I és més, vaig visitar la fàbrica, no?
Sí, la granja.
La granja
sí.
aquella, i bueno, una cosa...
És fantàstic.
Unes mostres i tot això.
No, i al mig de la Fageda d'en Jordà, que és un lloc dels millors que hi ha,
idílics.
Més preciosos que hi ha a Catalunya,
uh-huh.
i amb un projecte social que hi ha al darrere extraordinari, perquè saps que donen feina a moltíssima gent que en altres circumstàncies li costaria trobar-ne,
uh-huh.
i escolta, és un projecte d'aquests de país, de primeríssima divisió, i és un plaer, serà un plaer per nosaltres saludar-vos també des d'aquí i fer avinent a tota aquella gent que ens vulgui acompanyar que va haver-hi tot aquell procés durant la setmana passada per escollir, perquè és molt poca gent la que pot entrar amb nosaltres i que els esperem ja a partir de les 10 del matí aquí a la Fageda, a la Garrotxa.
Bé, mira, marxem just al costat, a la comarca del costat, que és Osona,
molt bé.
On també s'hi concentren diverses granges de vaques, algunes, diguem-ne, de les més productives del país. Aquests darrers dies, tots ho hem pogut seguir a les notícies, la lluita de la supervivència que es troben els que ho gestionen,
sí.
que han de sacrificar sovint animals per no tancar, evidentment, aquestes petites empreses. De manera que, si et sembla, mira, avui el Beorlec Express ens portaran a una d'aquestes petites explotacions des d'on començarem el basar d'avui. De manera que estàs preparat?
Sí. Som-hi.
Doncs apa, som-hi.
Som-hi. Respira, a veure-la aquí.
Sí.
Agafa aire, agafa.
Això és l'olor de la natura, això.
Bueno, però també es respira aire pur aquí.
Sí.
Una mica...
Jo sóc molt urbà, però jo sóc de quan va al camp...
Mira aquesta.
M'encanta...
Cuidado, que se t'acosta.
Vigila, que aquella t'està mirant amb mals ulls, Xavi.
A mi sempre són animals que els hi tinc molt respecte, sí o no?
No.
Perquè sempre els veus així com...
I són grandiosos,
som, home,
els veus així com
molt tranquils i molt tal,
però
no et persegueixi una,
Ja
no surtis corrent,
Doncs jo, malgrat que sóc de ciutat, a mi m'encanta el camp i, escolta, jo no sóc dels que encaixaré de l'olor ni del so de les campanes. Aquella gent que diu, és que sonem les campanes...
Les campanes o els escallots i tot això.
Ni parlar-ne, escolta.
Traieu-los i els escallots, home, llavors per què serveixen?
Evidentment, clar que sí. Doncs mira, hem anat aquí perquè veus aquí unes vaques per pastar amb alguns vedells.
Sí, aquells es veuen.
Això mateix. Hem anat per aquí perquè fa anys que els ramaders catalans es queixen, doncs això, que la indústria els paga un preu molt baix per la llet que produeixen les seves vaques, per sota del seu preu que gira del cost, per entendre's, que gira voltant d'uns 55 cèntims litre. 55, nosaltres ho paguem a gaire el doble.
Sí.
Darrerament, a més, hi ha hagut l'augment dels costos d'energia i la falta de farratges com a conseqüència de la sequera. Es calcula que els darrers 25 anys el 90% de les explotacions han hagut de tancar i la tendència sembla que no s'atura. Ara queden poc menys de 400 explotacions de vaques arreu del país i això que el nostre país és deficitari en llets. La meitat de la que es consumeix aquí s'importa.
No té cap sentit, això.
Això mateix. Més enllà, evidentment, de solidaritzar-nos amb aquest col·lectiu, sovint maltractat, avui et proposo un nou basar que dedicarem doncs, a aquest producte tan bàsic. Avui, doncs, un basar de les sorpreses, avui en veu de Vito Corleone, el que fa el 309, que dedicarem al so ella, la ella de llet.
Saps que hi ha una aquesta tendència, Berlegui? Que si no, a veure, jo ara no recordo l'última vegada que vam anar a prendre un cafè tu i jo, però no crec que no eres d'aquest grup de gent que va allà i comença a demanar. Jo vull la llet una miqueta calenta, freda, però no, llet normal, quina llet tens?
Amb tassa.
Amb tassa.
Amb got de vidre.
Llet de cibada, llet de soja.
Amb la nassa, amb l'ansa, amb la... ansa, com és això?
La nansa.
La nansa de ceràmica.
Sí.
No, sacarina.
I tot és com tot molt difícil.
Sucre moreno.
Llets de tot tipus, i sucres de tot tipus, i cafès, que sí, endavant i endarrere, i amunt i avall, una mica més curta, una mica més llarg, que és una mica... Hosti, tu, de veritat. Tu, llet, què?
Un tallat.
Normal.
Un tallat normal.
Val,
o sigui, res normal. normal. Perfecte. Un tallat, un cafè amb llet, un cappuccino, com a molt si sigui a Itàlia. Res més, eh?
Hi ha una connexió, et diré, molt important entre la llet i, evidentment, la nostra infància.
Sí.
No? Vull dir que, en certa manera, quan vas a un bar i demanes alguna cosa que tingui una mica de llet, hi ha un record,
sí,
també.
Això que dius de demanar la llet, diguem-ne, o demanar el cafè, diguem-ne, amb aquestes particularitats, això, hi ha una pel·lícula de la Nora Ephron que crec que és, no sé si és algo per a recordar o que ja tienes un email, en què al principi hi ha una veu en off que diu la gent intenta demostrar la seva personalitat amb aquestes peticions als bars.
Ah, sí, t'ho creus.
I es pensen que són diferents. I dius, home. Però sí, aquest líquid blanc, ric en glúcids, greixos i caseïna, secretat per les glàndules mamàries de les femelles dels mamífers per nutrir les cries, no només alimenta, sinó que protegeix l'aparell digestiu de les cries contra els patògens i ajuda a poblar-lo de microbis beneficiosos. Aquesta setmana, a més, no sé si has llegit que quan més es veu llet materna, més substància gris acaben tenint els bebès quan creixen.
Ah, sí,
que hi ha una relació directa entre una cosa i l'altra, no? A veure, la llet és primer aliment que prenem com a mamífers i no només ens acompanyarà la resta de la vida, sinó que és la matèria primera amb la qual s'elaboren nombrosos productes, com la mantega, el formatge o el iogurt, entre molts altres.
Però la llet, hem de dir que no és patrimoni només de la vaca.
No, evidentment que no. Aquí tenim de cabra o d'ovella, però d'altres cultures també se'n treuen de, què sé jo, dels búfals, per exemple.
Sí, senyor.
Dels iacs, els camells, les eugues o els rens. I això se'ns oblida, doncs, les varietats que trobem al mercat. Ara que comentaves, no? Sencera, desnatada, semidesnatada, saboritzada, llet en pols, llet condensada, sense lactosa, enriquida... I abans ja n'hem parlat, però això del capítol de llets vegetals que s'elaboren amb cereals, llegums, llavors... Bé, això, diguem-ne, que és un altre món.
Millor, millor que no ho toquem.
Millor que no ho toquem. La història de la llet, doncs, és tan antiga com la humanitat. I un exemple trobem a les estrelles. La Via Làctea.
Crec que ho hem comentat en algunes ocasions, Albert, però sempre he pensat que tenia un desconeixement excessiu al voltant de l'astronomia, i que m'hagués agradat aquelles nits d'estiu en grup que diu, donar una lliçó de cop.
Mira, aquí tens el cinturó d'Orió. Aquí tens la bossa polar. Aquí tens...
I ara veuràs com apareix aquí, el no sé què, això és Saturn, això és Mart, això és no sé quantos.
Jo em sembla que les classes, a totes les classes hauria d'ensenyar una mica d'astronomia, perquè en el fons ensenyar astronomia és ensenyar humilitat.
Sí, ah, doncs mira, està molt ben vist això.
És una petita lliçó de filosofia.
Sí.
I home, no oblidem, doncs, això, la Via Làctea. La Via Làctea és la galàxia, és a dir, el conjunt d'estrelles, de planetes, de pols còsmica, de matèria fosca i energia que conté el nostre sistema solar i que gravita al voltant del Sol, i que només és una part, evidentment, petitíssima de la immensitat de tot l'univers. Es representa en forma d'espiral amb un nucli més lluminós al mig, i es calcula que està formada per més de 200.000 milions d'estrelles, algunes de les quals són les que veiem a la nit, quan no hi ha núvols i la contaminació lumínica de les ciutats no ens ho impedeix.
I el nom, el de Via Làctea?
Via Làctea vol dir, evidentment, efectivament, vol dir camí de llet, i fa referència a això mateix, i fa referència a l'aparença de la banda de llum molt tènua que travessa el firmament a la nit. Els antics grecs, però, pensaven que l'origen és un altre, i li atribuïen a Hèrcules, l'heroi grec fill de Zeus i una de les seves moltes amants d'aquest, que era Alcmena. Zeus va aconseguir que la seva pròpia esposa, cornuda, ja sabem, era, alletés a l'infant mentre... l'infant bastard, mentre dormia. Però quan la deessa es va despertar, va apartar el nen d'una revolada que va fer que la llet que bevia el nen s'escampés per tot el cel en forma d'estrelles.
Oh, o sigui, el color blanc de la Via Làctea és un pit que se li escapa.
Ah, efectivament.
Una porció...
No em diguis, a veure, diguem-ne, amb un rigor científic no en té, però...
És bonic.
Des d'un punt de vista de poesia, és meravellós.
Sí, sí,
eh?
Sí, sí.
I potser deses no, però al llarg de la història, dones poderoses s'han banyat amb llet perquè pensaven que les mantindrien joves. Aquí en tenim tres.
Sempre hi ha aquesta obsessió que la llet tenia aquests poders curatius, no? És una beguda i és un líquid gairebé diví, no? I en aquest cas, per l'estat de la pell d'una persona, i en aquest cas per la música, m'imagino que estem a l'Egipte.
Correcte.
I per tant, Cleòpatra.
Efectivament, comencem amb una de les dones més llegendàries del món antic, l'última reina d'Egipte, paradigma de la bellesa al món antic i convertida en una icona per la cultura, per l'art, especialment, evidentment, el cinema. Cleòpatra va néixer l'any 69 abans de la nostra era, i al llarg dels seus 39 anys de vida es va trobar en un país, una civilització que era l'egípcia en decadència, que vivia els seus darrers anys independent abans de convertir-se en província romana i que famoses, evidentment, van ser les relacions d'aquesta reina amb Juli César i Marc Antoni, immortalitzades per Shakespeare, entre d'altres, i que quan va ser derrotada per August, recordem, va decidir suïcidar-se, es diu que amb un àspid. Mm-hmm. Dona d'hipnòtica bellesa, es diu que es banyava en llet de burra.
Llet de burra, sí senyor.
Llet de burra, sí, sí. Jo suposo que la relació, diguem, entre la llet de la joventut o per reservar la joventut és perquè, clar, la llet només la veuen els nens, així a priori, i clar, com que és el paradigma, el símbol etern i perenne de la joventut, de la infantesa,
poder partir bé per això, no? Sí, sí, sí.
Doncs el cas és que sí, que es banyava en llet de burra per mantenir la seva pell jove, lluent i estirada.
Deies que va ser Roma qui va derrotar l'imperi egipci i precisament aquestes trompetes, no, aquests vents,
ens indiquen
que anem cap a Roma. També hi havia una dona que es banyava amb llet de burra a Roma.
Molt famosa, a més, la Popea Sabina, esposa de Neró Claudi César August Germànic, més conegut com Neró, el que a la iconografia popular li atribueix un dels grans incendis de Roma, recordem, no? Mentre tocava la lira. Es diu que Popea era una dona bellíssima, però intrigant, i que va utilitzar la seva influència per ordenar morts i escalar en el poder. Quan viatjava, es feia portar un seguici de 500 burres per garantir el seu bany matinal. I també es deia que es fregava les galtes 7 vegades al dia per no tenir arrugues i elaborava una mena de pasta anomenada tectorium que aplicava a la seva cara a la nit. Però Popea va morir relativament jove, molt jove, de fet tenia 35 anys o més. Va morir a causa d'un cop de puny que li va donar al seu marit Neró un dia que estava borratxo.
Déu-n'hi-do, sí, coses que... de pur maltractament. Eh?
Ah, això mateix. Sí.
Bé, hem parlat de Cleòpatra, hem parlat de Popea Sabina, anem amb la tercera de les grans, dels grans personatges històrics que estan vinculats amb la llet. Una altra dona també que feia banys de llet de burra?
Sí, ara avancem 1.700 anys més tard. Carai. I a França amb l'emperadriu Josefina, l'esposa de Napoleó Bonaparte. Nascuda a l'illa de la Martinique l'any 1763, es va casar de ben jove amb un noble que va acabar sent guillotinat a la Revolució Francesa. Amb el temps, Josefina va poder introduir-se als ambients de l'alta societat, on va conèixer el jove general Bonaparte, amb qui s'hi va acabar casant, però s'hi va divorciar perquè no podia tenir fills amb ell. Es diu que era una dona amb una molt bona figura, però que sempre procurava tenir la boca tancada perquè és el que tenien les dents tortes.
Vaja.
Molt tortes. I estava també obsessionada amb la bellesa i dedicant-se a prendre banys de llet també de burra. Va morir quan només tenia 50 anys d'una pneumònia. Els banys de llet, bueno, ja ho veiem, no? Pretenien allargar una joventut que va acabar sempre esveint-se. És allò de la vanitat de vanitats, tot acaba sent veritat, segons la cita de l'Eclesiastès.
Però fixa't que hi passen 17 segles. D'una o més, en
sí,
aquest cas, no?
Sí, sí, sí.
Estem parlant de milers d'anys entre les idees d'un i d'un altre i que continuen sent les mateixes fins ben entrat al segle XVIII, pràcticament, no?
I com tot una... Les idees van avançant, o sigui, al principi de la història triguen molt en implantar-se i triguen molt en desaparèixer, i en els últims 150 anys o a l'últim segle hi ha hagut una transformació bastant en què podem passar
radical
d'un cantó a l'altre en qüestió de molt pocs anys, no? Dèiem això de la vanitat de vanitats, i aquesta lliçó de moral també la tenim, doncs, en una faula ben coneguda amb la llet de protagonista, que és el conte de la lletera.
Llevaba en la cabeza una lechera el cántaro al mercado con aquella presteza, aquel aire sencillo, aquel agrado que va diciendo a todo el que lo advierte: yo sí que estoy contenta con mi suerte.
Aquesta és una faula, la que deies, la de la lletera, que ha quedat absolutament en l'imaginari popular i que...
I que és ben vigent, eh?
Oh, i tant.
Ostres!
Es continua fent servir.
Oh, i tant.
Sí, sí.
però és d'una vigència extraordinària. De fet, aquí tenim el cantautor Paco Ibáñez recitant, doncs això, ara que ho deia, és una de les faules més conegudes de Félix María de Samaniego, un escriptor basc del segle XVIII que és conegut essencialment per un llibre que són Les fàbules en verso castellano para el uso del Real Seminario Vascongado i que va ser publicat l'any 1781, ara fa, doncs això, 250 anys. Samaniego era tot un personatge perquè amb els seus escrits va censurar amb agudes sàtires els costums de la seva època, sobretot els polítics i els religiosos, i per això es va acabar patir fins i tot persecució de la Inquisició.
I d'aquí, d'aquest personatge del segle XVIII, que és Félix María de Samaniego, neix aquest conte de la Llatina?
Correcte.
O sigui, d'aquest personatge és el que se li inventa, eh?
Moltes faules, diguem-ne, ens remeten segurament a la mitologia grega, Èsop, o fins i tot hi ha molts peixos d'oriors a França, per exemple, Perrol, però en aquest cas, el cas del conte de Llatina és original d'aquest senyor, en Samaniego. I recordem, ens parla d'una noia que va amb un canti de llet al mercat pensant que amb el que vengui podrà comprar uns ous, i amb els ous podrà comprar un pollastre, i amb el pollastre un porc, i amb el porc una vaca, i així, comprant i venent, es farà rica, fins que ensopega i el canti se li trenca.
Vaya.
La faula acaba dient d'allò de no anheles impaciente el bien futuro, mira que ni el presente está seguro.
Que bona.
És boníssim. En canvi, una lletera que no va anar al mercat i que sempre se la veu abocant la llet en un recipient de fang, en un gest immortal, és un dels quadres més famosos de Johannes Vermeer, La lletera.
Que era, si no recordo malament, l'autor de La jove de la perla, no?
Correcte, sí. Juntament amb aquest de La jove de la perla, La lletera, segurament són dels quadres més famosos.
Això t'anava a dir, no? Segurament són equivalents en importància o en reconeixement.
Bueno,
no?
La jove de la perla té un punt de popularitat arran de la novel·la de Tregis Varia i de la pel·lícula que se'n va fer posteriorment amb en Colin Firth, però les dues pintures, que a més, si no recordo malament, estan fetes des de la mateixa estança, la mateixa casa de Johannes Vermeer.
Ah, pot ser perfecte.
Amb la finestra, per entendre'ns a mà esquerra, que entra i il·lumina l'estança, no? Recordem, Vermeer és un dels pintors neerlandesos més famosos de l'art barroc, va viure entre el 1632 i el 1645, va morir amb només 43 anys i va deixar un munt de deutes i 11 fills de la seva vídua. I té una obra molt reduïda, només 33 quadres, i encara que durant un parell de segles va estar oblidat, avui reconegut com un dels grans mestres de la pintura del segle XVII. Les seves obres són de caire costumista, n'hi ha algunes ben conegudes, com aquesta que he mencionat, La jove de la perla, o La vista de Delft, i especialment La lletera, que està pintada als vols de 1658 i que representa una criada en una habitació il·luminada per una finestra, com deia, apareix a l'esquerra, i que treballa a la cuina, en una taula on apareix també un cistell de mimbre, uns trossos de pa i una gerra. És una obra austera, serena, però transmet una gran bellesa i acaba resultant hipnòtica, com bona part de les obres d'en Vermeer. La que transmet tot el contrari, jo diria que és una de les cançons més conegudes dels anys 40 i 50 a Espanya.
Ai, ai.
La vaca lechera.
Hombre.
Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me da leche condensada. Ay, qué vaca tan salada. Tolón, tolón. Tolón, tolón.
Tolón, tolón. Això és modern, per tu, anys 40 i 50.
Això és rabiosa actualitat, això, Xavi. Sí.
Però és un superèxit, eh? Ha arribat fins als nostres dies, imagina't.
Home, doncs sí. És un dels grans èxits que sonaven al nostre país doncs fa prop de 80 anys. La vaca lechera, original de Fernando García Morcillo, que va ser un compositor, director d'orquestra, arranjador i intèrpret madrileny, que va conrear el bolero, el jazz, la copla i és autor de diverses revistes musicals. Aquesta cançó, La vaca lechera, aquí la sentim interpretada per l'orquestra de Robert Faz. I 40 anys més tard, als anys 80, una altra orquestra, que era la Topolino, la Ràdio Topolino, la va tornar a popularitzar també amb molt d'èxit. I encara als anys 40, i per acabar amb cinema, un got de llet ben famós, el de la pel·lícula Sospecha, d'Alfred Hitchcock.
Espero no haberle hecho daño. En mi compartimento hay un hombre que fuma un cigarro enorme y no lo soporto. ¿Usted fuma?
No.
Me alegro mucho. Después de la noche que he pasado no lo resistiría. ¿Comprende?
Gran pel·lícula aquesta.
Gran pel·lícula.
Hitchcock, una de les grans, suposo, no?
Sí, per tu, a veure, no sé si és un, jo diria que dels, top, dels 40 no estaria dient entre el top d'aquella època. Per mi, Rebeca m'agrada molt més, amb també el Magent Fontaine. Nàufragos, també, de 2 anys més tard, també la trobo extraordinària. La sombra d'una duda, del mateix any 41-42, també és extraordinària. Però sí, en qualsevol cas, aquí tenim el gran Cary Grant, amb la veu en castellà d'en Rogelio Hernández, en aquesta pel·lícula, any 41, amb Jean Fontaine de protagonista, i on, recordem, se'ns explica la història d'una una noia tímida i apocada, la Jean Fontaine, que s'enamora i es casa amb un barrut i acabarà tenint la sospita que la vol matar per heretar la seva fortuna. L'escena culminant de la pel·lícula, que és la que tothom recorda, és Cary Grant pujant per les escales un got de llet que la bladeta de la Fontaine i els espectadors creiem que està enverinat. I per saltar més aquest moment, perquè tot l'escenari està en fosc i es veu a Cary Grant pujant aquest got de llet, Hitchcock va posar un petit llum al got perquè tothom s'hi fixés de que, atenció, aquí compte està una pista.
Això mateix,
És una pel·lícula molt, molt notable i, bueno, i es pot trobar, a més, a Amazon. Vull dir que qui la vulgui repassar la pot trobar a aquesta plataforma.
Amb gots de llet, mira, quan m'has fet pensar des del punt de vista cinematogràfic, me n'han vingut dues al cap,
ah, sí?
Que crec que són significatives també. D'una banda, La naranja mecànica.
Home,
oi?
Tens raó.
Quan anaven al
sí,
bar
tant,
aquell...
Home.
No sé si n'hi deien llet, i igual li deien un altre nom de producte.
Tens raó, sí, sí.
Oi? Pel·lícula fantàstica i escena...
Duríssima,
no?
Molt dura.
I l'altra, que també és molt inquietant l'escena amb un got de llet, és Malditos Bastardos.
Ostres, no recordo ara.
Christoph Waltz,
sí, sí.
Primera escena, que Christoph Waltz és un oficial
sí,
nazi,
sí, home, no
que va a la, casa d'aquell
sí.
senyor de qui sospitem que té amagats uh-huh. no, jueus, i demana un got de llet. I saps que aquell got de llet alguna cosa passarà? Crec que pel got en si no acaba de passar res, però ara no recordo, crec que no. Però la presència, sí. és això que deies, eh? A vegades el cineasta, com et trasllada l'atenció cap a un sol objecte sí. i a partir d'aquí penses aquí, ai, 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 això no acabarà bé.
I
en
el fons com ens manipula, perquè a la pel·lícula de Hitchcock, en el fons, aquell got no està enverinat.
Clar, clar,
però
clar.
Hitchcock ens ha enredat una vegada més i sí, ens fa sí. creure que aquell got realment està enverinat.
Doncs mira que no sigui una mena, un petit homenatge, si vols dir-ho així,
doncs mira,
al got de llet de Hitchcock.
No seria gens estrany, això.
En aquest cas de Malditos Bastardos. Bé, la llet importantíssima a les nostres vides en general, com a símbol també de tot el que dèiem, i en fi, i una figura cultural també de primer ordre, tenint en compte la importància que ha tingut al llarg de la història. Doncs no sé si és una bona recomanació la llet calenteta, Verlegui, crec
sí.
que... No sé si és veritat, igual és dolenta, no sé si és llet...
Mira,
o
jo he sentit de totes versions. Pensa que fins... O sigui, el divendres ja vaig començar a sentir-me així
sí,
i
sí.
m'he pres tota mena de pastilles, però i res, i en a fons és que no serveix res.
Mira, saps
res,
quin
has de passar. És... Són 48 hores i les has de passar.
Has de passar i descansar i no parlar
sí,
gaire.
Sí, tu,
però què t'anava a dir que avui, que precisament serem som a la Fageda ja...
Sí, tant,
i de seguida en aquesta granja que hi ha vaques,
mira,
precisament
goita.
També, goita, ja les hem despertat, a primera hora del matí i fan una llet estupenda per fer donar els iogurts probablement més importants del país des d'aquest punt de vista. Bé, Orlegui, si us hi voleu acostar o t'hi vols acostar, és un cop de cotxe, trigaràs una estoneta fins a la Garrotxa, però vaja, des de Sabadell una estoneta ja, però és un lloc en fi, fantàstic,
que
ara de seguida clar, us saludarem des d'allà. Una abraçada, Orlegui, que vagi molt bé. Descansa, sisplau.
Merci.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al Parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Pot ser més eco, més tecnològic, o fins i tot més atrevit. És que ser híbrid mai ha estat tan fàcil. Nou Suzuki Vitara híbrid. Canvia't a la gamma híbrida de Suzuki i descobreix les opcions de finançament Suzuki Option. Pensa híbrid. Condueix Suzuki.
Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
RAC més 1. Podcast.
A RAC més 1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llo.
Som molt ambiciosos, nous mercats. Estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment. Nous productes sempre.
Idees innovadores. Projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Estratègies de futur. Lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC+1 i a RAC1.cat.
Where the world will change you.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC+1.
Bon dia.
En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
56.180 5 6 1 8 0 de la sèrie 44044.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.